Notícies Vespre. Karen Madrid.
La ciutat podria viure una nova concentració dels serveis de pediatria a l'atenció primària com la viscuda al nord de Sabadell durant la pandèmia, segons ha denunciat el sindicat UGT. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Concretament, els pediatres del CAP Centre es traslladarien al CAP de Gràcia. Luis de la Torre, responsable de política sindical de la UGT, assegura que s'està canviant el sistema de forma encoberta.
Una estratègia soterrada de modificar el sistema. Tenim una legislació avui que diu que la sanitat ha de ser-hi, per dir d'una manera, accessible i descentralitzada. Fins i tot tenim una legislació que ho diu, que em sembla que és el decret 84/1988 de la reforma de l'atenció primària, i de forma soterrada ho estan canviant.
Fons de Salut, però, desmenteixen aquest extrem.
Esvaïts els dubtes entorn al cas de la presumpta nena robada a Sabadell, l'ADN del nadó exhumat al cementiri de la ciutat coincideix amb el de la mare Carmen Navarro.
Això significa que el nadó va morir realment a la clínica del Nen Jesús als anys 90 i no va ser intercanviat com sospitava la mare. L'advocat Fernando Osuna explica en quin punt quedarà el cas.
Ha salido el ADN en ese sentido, pues bueno, ya por lo menos ahí ya descarta esa posibilidad de que hubiera habido algún tipo de conducta anómala, patológica, delictiva, irregular o como quiera llamársele, ¿no?
D'aquesta manera es tanca un cas obert després que Navarro veiés a la televisió una noia idèntica a la seva altra filla.
En esports, el Sabadell s'enfronta aquest diumenge a l'UCAM Múrcia amb l'objectiu de sumar una victòria.
Si els arlequinats assolissin aquesta fita, el rival quedaria a 10 punts de la classificació. El partit arrencarà a les 12 del migdia, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, que és la Passet, al seu pas per Barberà, on trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Ja a Barcelona trobem trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara predomina l'ambient assolellat amb temperatures primaverals, que en alguns casos fins i tot arriben als 25 graus a l'interior del nord-est, zones del prelitoral central i Catalunya central, i superiors als 20 graus a molts altres indrets de l'interior. En canvi, a primera línia de mar, valors més baixos amb la marinada. Encara la temperatura en l'aigua del mar està freda, per tant, aquests valors propers als 16 graus. Fins i tot al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer alguns bancs de boira a primera línia de mar. I a partir del vespre es formaran núvols baixos que afectaran molts indrets del sector central del litoral i prelitoral, Catalunya central, i també arribaran núvols pel nord-oest del territori, anunciant el sistema frontal que ens afectarà de cara a demà. Farà baixar de manera molt important la temperatura, especialment la màxima, la mínima es donarà al final del dia, i farà arribar precipitació que afectarà qualsevol indret. Les més importants es donaran a l'interior de la meitat nord. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Malestar ciutadà pel possible trasllat dels pediatres del CAP Centre al CAP Gràcia. Malgrat que el Departament de Salut ha negat aquesta possibilitat a Ràdio Sabadell, el sindicat UGT del Vallès Occidental dona per fet que aquesta és la intenció de la direcció de l'atenció primària metropolitana Nord. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Luis de la Torre, responsable de política sindical del sindicat, ha afirmat que els canvis podrien començar a aplicar-se el pròxim mes de març. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Fons de la metropolitana Nord desmenteixen a aquesta emissora que l'aposta sigui la de continuar concentrant la pediatria, tal com es va fer durant la pandèmia amb el servei de la zona nord, que es presta de forma centralitzada des del CAP Concòrdia. No obstant això, Luis de la Torre, representant de la UGT a la comarca, detalla que tindrien informacions provades que fins i tot els professionals del CAP Gràcia ja haurien estat informats del trasllat de la pediatria del CAP Centre a l'equipament del carrer Permanyer.
S'ha parlat amb els professionals, en concret amb un dels pediatres del CAP Gràcia, per dir-li el que t'estic dient. I que, bueno, fins i tot el que tinc entès és que portarien allà potser un parell d'infermeres de pediatria, perquè, bueno, jo les, per dir d'una manera, les minudències no les conec, perquè jo no he participat en aquesta negociació.
De la Torre lamenta que el Departament de Salut vulgui aplicar un canvi de model en l'atenció primària pediàtrica sense explicar-ho i recorda que cal un canvi de legislació abans.
Nosaltres entenem que si això s'ha de fer, qui ho té de fer, en lloc de ser-hi algú que es vol penjar medalles, seria des de la Conselleria portar-lo al Parlament, el Parlament fer una modificació de la llei que tenim de l'atenció primària al nostre país, el CatSalut és el responsable d'encarregar la prestació d'aquest servei el mateix, adaptar la seva normativa i fer-ho, i després, bueno, ja veríem el que diu la població, però el que estan fent és, de forma soterrada, ho van fent i ho van implantant.
Davant d'aquestes sospites, la UGT al Vallès Occidental, de la mà de la plataforma SOS Pediatria i la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, han convocat una protesta dimarts que ve a la tarda a la plaça Doctor Robert. David Berguedà, portaveu de SOS Pediatria, diu que les famílies són les més perjudicades.
No es garanteix una atenció pediàtrica per part del mateix pediatre a la Concòrdia. I què fem, llavors? El que fem és simplement generar un model d'eficiència en el qual les famílies surtin perjudicades.
La concentració començarà a 6:15 de la tarda.
La bona evolució de les dades epidemiològiques ha permès al Taulí fer un pas endavant en la seva desescalada. L'Hospital de Sabadell ha recuperat avui els horaris de visites habituals, tret de l'àrea d'urgències, on és encara es mantindran aquestes limitacions. Només podran rebre visites de tan sols una hora als pacients que hi portin més d'un dia.
En canvi, els malalts dels edificis Taulí, Albada i Centenari poden rebre visites durant tot el dia, de 9 del matí a 9 de la nit, amb la recomanació que l'acompanyant sigui sempre el mateix. En canvi, a l'UCI, el frontal Gran Via, l'UCRI i l'àrea de semicrítics s'estableixen diferents franges horàries de visita, uns canvis que arriben quan les dades epidemiològiques milloren a nivell general, una evolució positiva que encara no es nota del tot a l'hospital, on hi continuen havent 150 pacients ingressats per coronavirus, dels quals un total de 21 es troben a l'UCI. No obstant això, la incidència de casos, com dèiem, es manté a la baixa amb una taxa de 1.391 contagis per cada 100.000 habitants aquest divendres a Sabadell. El risc de rebrot baixa avui als 823 punts i la velocitat de contagi al 0,60. En les últimes 24 hores s'han declarat 163 positius més a la ciutat i una defunció que eleva la xifra total a les 700 des de l'inici de la pandèmia.
Creu Roja Sabadell ha rebut més de 21.000 trucades durant tota la pandèmia, 8.361 de les quals el 2021. Unes dades molt elevades que demostren que aquest servei s'ha convertit en imprescindible durant els últims 2 anys per tal d'atendre persones a distància i detectar nous casos de risc.
La tècnica de salut i intervenció comunitària de Creu Roja, Míriam García Vilaplana, ha explicat al Cafè de la Ràdio que tot plegat no seria possible sense el suport del voluntariat.
Tenim un equip de voluntariat, la veritat, que bueno, molt complet, molt format, perquè de manera altruista volen estar aquest servei. També tenim persones voluntàries que són d'altres països, que parlen diferents idiomes, i tenim un equip de voluntariat que fa aquesta tasca, que la fa des del cor, i que porta aquest projecte amb aquestes 21.000 atencions que l'ha fet bueno, des de l'inici de la pandèmia.
Al principi de la pandèmia, les necessitats anaven encaminades a productes de primera necessitat, mentre que ara s'estan centrant en el suport emocional i contra la solitud no volguda. García també ha afegit que les dades demostren que l'entitat s'ha convertit en un referent.
Notícies vespre.
Final del cas de la suposada nena robada a Sabadell. L'ADN de la mare i les restes exhumades al cementiri de la ciutat coincideixen. El cas el va destapar Carmen Navarro quan va veure per televisió una noia que va pensar que potser era una filla que va perdre Sabadell a la clínica del Nen Jesús. Aquesta tarda, amb els resultats de les mostres biològiques, hem confirmat que no hi va haver irregularitats.
L'advocat de Navarro, Fernando Osuna, ha explicat a Ràdio Sabadell que la denunciant ha rebut la notícia aquest matí i que així es tanca un episodi que era molt dolorós.
Yo creo que es mucho mejor que haya salido que sí, que su hija, a que haya salido que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la madre ya, por lo menos Carmen, mi cliente, tiene esa tranquilidad de que no hubo ningún tipo de irregularidad, no hubo ningún bebé robado, no hubo ningún cambiazo ni nada de nada, ¿eh? Con lo cual ya ella pues tiene, pero claro, cualquier persona en esa situación que ve esos tres o cuatro indicios o factores, pues hubiera hecho lo mismo hasta que no hubiera averiguado la verdad, pues no hubiera parado.
Osuna a més descarta que hi hagi possibilitat de seguir el cas judicialment per part de l'Hospital Taulí o cap particular en concepte de danys i perjudicis.
Els veïns de Torreguitar denuncien problemes d'incivisme en diferents punts del barri. Les trobades nocturnes de persones que consumeixen alcohol provoquen soroll, brutícia i una degradació de la zona.
Les concentracions darrere de la plaça d'Espanya s'han estès ara al carrer Pau Abat i la plaça Josep Rosell. El president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, Antonio Recio, assegura que la nova comissió de seguretat amb la policia i el consistori és útil, però la responsabilitat acaba recaient en el veïnat.
La policia està a sobre i sap que en aquesta zona doncs és un foc més sensible i que rebrem moltes trucades sobre referent a aquest tema. Per tant, tothom està una mica més sensible a que les trucades que vinguin d'allà doncs pugui anar-se a corregir-lo abans possible, perquè tenim aquest foc on que són permanents, no? És a dir, en la mateixa plaça, els mateixos caps de setmana, es produeixen les mateixes coses.
Recio també insisteix en la necessitat de dotar de més neteja les zones afectades per aquestes trobades. Només d'aquesta manera, assegura, es podrà evitar la degradació que aquestes pràctiques suposen.
Investigadors de la UAB han analitzat les publicacions a les xarxes socials dels representants parlamentaris de l'extrema dreta buscant continguts masclistes i LGTB-fòbics. El que han vist és que els polítics eviten els continguts que puguin ser considerats delictes d'odi.
Ara bé, les persones que comparteixen o responen aquests missatges sí que s'assalten els límits de la llei. Per això, Noelia Igareda, professora de la UAB i membre d'Antígona, ha demanat al Cafè de la Ràdio que es creïn nous mecanismes per controlar aquests missatges.
Des de derecho antidiscriminatorio, porque al fin y al cabo todas estas acciones eran graves vulneraciones, ¿no?, contra los derechos de igualdad, contra la dignidad de las personas a las que iba dirigido, los grupos, ¿no? Y también una de las cuestiones que era importante era regular todos esos espacios virtuales, que al fin y al cabo constituyen como una nueva ciudadanía digital.
Per als investigadors, en el cas de l'Estat espanyol, s'han centrat en les publicacions de Vox a Twitter i a Facebook.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Obrint pàgina política, el PSC del Vallès Occidental Sud se suma a la demanda de construir el túnel d'Horta que connectaria la UAB amb Barcelona pel mig de la muntanya de Collserola. Els socialistes reclamen a la Generalitat que aposti per aquesta infraestructura per treure cotxes de la C-58.
En una roda de premsa d'aquest migdia, el Partit dels Socialistes ha afegit llenya al foc després que dimecres la Cambra de Comerç de Sabadell aglutinés suports per demanar la infraestructura. Sense entrar en terminis o el cost de les obres, demanen a la Generalitat que aposti pel projecte per acollir la mobilitat del Parc del Cincotró Alba i Barcelona. Pel diputat i regidor de Cerdanyola, David González, es tracta d'una oportunitat per créixer econòmicament de forma sostenible.
La creació d'un espai on s'ubicarien més de 5.300 habitatges i on s'esperen aproximadament més de 160.000 desplaçaments diaris per activitat econòmica o per activitat residencial. Necessitem que aquests desplaçaments els pugui absorbir una nova alternativa de transport públic, de transport col·lectiu, que aquesta, evidentment, ha de passar pel túnel d'Horta. Per tant, per una qüestió d'impuls econòmic que sempre hem defensat, una economia i un desenvolupament sostenible, per una qüestió de salut pública i per una qüestió mediambiental.
Alhora també ha donat suport a la finalització de la B40, l'anomenat quart cinturó, entre Terrassa i Granollers.
Ciutadans denuncien que barris com Can Deu, Can Puigdeneu, Poble Nou s'han quedat sense cap oficina bancària i volen que hi hagi com a mínim caixers automàtics en aquests indrets de la ciutat.
El grup municipal Taronja presentarà una moció al pròxim ple perquè els nous caixers que s'hi puguin instal·lar tinguin una bonificació del 90% durant 5 anys i també aposten per posar-ne en instal·lacions municipals com centres cívics o mercats municipals. El regidor José Luis Fernández creu que els usuaris que pateixen la bretxa digital es sentiran més segurs.
Sempre serà més fàcil que, primer, que les oficines bancàries tinguin una atenció presencial com ho hem tingut sempre i que ja anem que acabi aquí, però en segon lloc sempre serà millor que el caixer estigui en un lloc de confiança on pugui preguntar algú, on es sentin una miqueta protegits, que no un carrer.
Fernández reconeix que el nou sistema bancari afavoreix l'autogestió del client expert, però no a les persones vulnerables que no tenen mitjans o coneixements. Malgrat els drets dels serveis bancaris, està reconegut a nivell europeu.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El programa de la Capital de la Cultura Catalana del 2024 es dissenyarà a partir d'un procés participatiu. Serà a través de taules de treball en les quals estan convidades les entitats culturals i persones a títol individual. El mes de març arrencarà aquesta fase del procés en la qual quedarà fixada l'essència de la candidatura per posteriorment presentar propostes concretes.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que es vol fer còmplice d'aquest esdeveniment a tothom qui ho desitgi.
Només participem en la programació concreta, perquè moltes peticions han arribat des de la concreció, ens han arribat al mail, projectes molt concrets de gent que demana aquest projecte m'agradaria que s'inclogués dintre de la programació. Ara encara estem en un pas més enrere i es poder participar dels eixos principals. És a dir, definir absolutament què pot i què no pot incloure aquesta Capital de la Cultura Catalana, que això ho hem de fer entre totes i tots.
Pep Marès, responsable tècnic del procés de cocreació, assegura que el disseny de la Capital de la Cultura és pioner.
Dos moments que a l'inicial és el punt innovador, és el punt d'innovació, que és quan les persones referents de l'àmbit cultural, però també de l'àmbit social, de l'àmbit empresarial, puguin cocrear no les activitats, que això ja vindrà, sinó que puguin cocrear el que són els eixos centrals, no? La proposta de valor, l'essència, podríem dir, del que és la Capital Cultural.
Amb tot, la previsió és que el programa de la Capital de la Cultura Catalana estigui enllestit a finals d'aquest mateix any i que el 2023 es destini a fer les contractacions pertinents. L'objectiu de la Rosa és deixar aquest esdeveniment completament tancat abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
Bons Twice estrena nova cançó i videoclip avui divendres.
No sé si aconseguiràs això que vols, pendent de la resta. Tinc llesta per vendre la pos, guanyar-me dos sous, picar-te la cresta.
El projecte musical format per la cantant Lil Aiden i el productor i DJ Efren Kairos ha estrenat el single No em sobren bales, una cançó dedicada a aquells que no confiaven en el projecte i que parla de l'autosuperació. Ja podeu escoltar-la i veure el videoclip a totes les plataformes. Els Bons Twice han explicat el perquè de fer música en català al programa Al Matí.
Pau Gang, els Flashy, 31 Fam i aquesta gent, doncs ens van motivar també, no?, a dir, ostres, per què no? Vull dir, el català és la nostra llengua, al final, no? Ens sentim molt còmodes, és on més tenim vocabulari, no? I també és una mica ensenyar, doncs, que el català també pot ser underground.
No em sobren bales és el seu segon avançament del que serà el tercer disc, que s'estrenarà a l'abril, tot i que encara no té un nom fix. Bones Twice estarà en un concert al Bar Musical Balboa aquesta nit a partir de les 10.
Et falta espai a casa teva o al teu negoci? Ara, a Sabadell, Vox Home Space. Més de 250 trasters i 1.000 metres quadrats amb la màxima seguretat. Assegurança, alarma, videovigilància, connexió amb la policia i codi personal d'accés 24 hores, 365 dies. A Vox Home Space fem mudances, recepció i entrega de paquets i tenim carretons de lliure disposició. I ara, Vox Home Space celebra amb tu la seva obertura. Sense fiança i per 3 mesos de contractació, el quart mes gratis. Vox Home Space, a Ramon Llull 58, molt a prop de la plaça Ramon Llull.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern català aconsegueix avanços significatius en traspassos com l'ingrés mínim vital, però no en rodalies.
Aquests són alguns dels aspectes que els governs de Pedro Sánchez i Pere Aragonès han parlat aquesta tarda en la reunió al Palau de la Generalitat. Sí que s'han aconseguit la transferència de les autovies B23, B30 i, a més, l'estació meteorològica del Turó de l'Home.
Pablo Casado, sorpresa amb Ayuso, diu que el conflicte ha d'acabar.
El president del PP s'ha mostrat sorprès i decebut per l'actuació de la presidenta de la Comunitat de Madrid i ha assegurat que hi haurà una comissió perquè el germà d'Ayuso va rebre una plena pandèmia i no és exemplar. Casado ha negat que tingués cap intenció de fer xantatge a la presidenta i ha apuntat que hi ha un expedient informatiu que pretén resoldre el conflicte.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana que s'aclareixin tan aviat com sigui possible i amb total transparència i contundència els dubtes i acusacions sobre la corrupció al PP.
En aquest sentit, nega que la Moncloa tingui cap paper en aquesta qüestió i ha qualificat de malintencionades les manifestacions que apunten en aquesta direcció. I al PP, dimissions, perquè aquesta tarda s'ha anunciat la veu del seu responsable de comunicació digital, Ismael Sirio.
Els sindicats de l'educació convoquen 5 dies de vaga i amenacen amb bloquejar el pròxim curs si Cambrai no es mou.
Una representació dels sindicats han passat la nit al Departament d'Educació i exigeixen al conseller que negociï l'inici del curs de l'any que ve. Per la seva banda, el govern assegura que la decisió s'ha pres després d'anys de debat.
Esports.
El Sabadell tanca diumenge la trilogia de desplaçaments d'aquesta setmana amb la visita de l'UCAMP Múrcia. En cas d'allargar la ratxa i de poder sumar una victòria, el conjunt arlequinat deixaria 10 punts al rival i podria obrir un bon forat respecte al descens. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i les bones notícies arriben al capítol dels lesionats. Néstor Querol ja ha entrenat amb normalitat i, contra tot pronòstic, Òscar Rubio podria estar disponible. No, en canvi, Aleix Coc, que està sancionat. Com més peces, millor, perquè el desgast físic global, com reconeix el tècnic Pedro Munitis, és important.
Conseguir ese punto al equipo le fuerza muchísimo y si es cierto que a nivel físico, bueno, pues ahora mismo todavía intentando recuperarnos y bueno, ahí ya no estamos tan bien, pero como siempre, al que le toque salir, seguro que una vez más se va a dejar la vida por como hasta ahora por sacar el partido adelante y que convencido de que vamos a volver a ser muy competitivos.
La gran dinàmica del Sabadell contrasta radicalment amb la de l'UCAMP, que ve de superar un brot de Covid. Els catòlics són antepenúltims i la figura del seu tècnic, Salva Ballesta, penja d'un fil. L'entrenador aragonès ha sorprès amb aquesta declaració en roda de premsa.
Está claro que bueno, que el hecho de venir de lesiones hacen que determinados jugadores no estén al 100%, pero el que tenga que salir, lo que no tengo la menor duda es que tiene que darlo todo y lo va a dar todo. Es más, como salgamos al 100%, no ganamos.
Perdona, como salga el equipo al 100%, no ganaré.
No.
¿Por qué dices?
Hay que salir al 600.000%.
Amb l'arbitratge del castellonenc Ivan Muñoz Pérez, el xiulet inicial sonarà diumenge a les 12 del migdia i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
Més futbol. A la divisió d'honor juvenil, el Sabadell juvenil rep demà el Real Zaragoza en un duel d'altura. Els arlequinats es podrien apropar a la tercera plaça en cas de victòria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 4 punts separen els dos equips, que passen per moments dolços, però els aragonesos tenen aquest avantatge. Ara bé, l'Averaix de moment és favorable als de Marc Nomen, que es van imposar a la primera volta. Tot i això, el lateral Ivan Teva espera ara un partit molt diferent.
Vam anar al seu camp i jo crec que han canviat molt la dinàmica que portaven, ja que allà vam fer un molt bon partit i els van guanyar en moltes fases del joc, però mira ara com van, o sigui, l'hem donat la volta completament i segur que serà complicat.
El partit es disputarà demà a les 4 al Municipal d'Olímpia.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord s'enfronta al Sant Feliuenc a Can Uriac amb les urgències d'aferrar-se a la salvació.
Recordem que el Sabadell Nord està situat en la penúltima posició, amb 11 punts, i que tan sols ha aconseguit un punt en els últims 24 en joc. El tècnic, Carlos López, demana ambició als seus homes.
Nosaltres ara mateix doncs, ja l'equip ha de ser un pèl kamikaze, en el sentit que hem de seguir competint igual, ara sí que hem d'anar a buscar una mica més els partits perquè ens donin aquests punts que ens donin vida, no? Que perquè la gent segueixi venint el dimarts content a entrenar, segueixin corrent com corren ara.
Diumenge a 11:45 a Can Uriac arrencarà el partit.
Paral·lelament, el Municipal de Raona Marinal es farà oficial el canvi de nom del recinte a Municipal de Raona Marinal Joan Murtró i Martí. En el partit que enfrontarà el juvenil A del Mercantil i el juvenil B del Sabadell, el Club Gracienc inaugurarà oficialment la gespa del camp i retrà un homenatge a la figura de Joan Murtró, qui va ser president d'honor de l'entitat a títol pòstum. Diumenge a les 11 del matí i amb la presència de l'alcaldessa Marta Ferrés es descobrirà la placa commemorativa en record a una de les figures més importants del futbol sabadellenc. En waterpolo, l'Astralpul Natació Sabadell i el Terrassa jugaran aquest cap de setmana al derbi vallesà de la Lliga Femenina.
Per les de David Palma, el partit és una oportunitat d'or per refer-se de la derrota a la Copa de la Reina a mans del Mataró. A la Lliga, l'Astralpul és líder sense conèixer encara la derrota en les 15 jornades disputades. El tècnic de les nedadores ha explicat que s'han conjurat durant la setmana després de marcar únicament 4 gols a la final de la Copa.
Vam iniciar la setmana descansant dilluns i vam tenir aquí una reunió i la veritat que bastant bé, he vist el grup recuperat, necessitem una victòria, que és una victòria important contra un rival directe aquí al Terrassa, i la veritat que parlant molt de coses que no vam fer a nivell tàctic i a la final de la Copa, coses que hem de corregir ràpides, però la veritat que molt unides i bueno, estem emprenyades amb nosaltres mateixes.
David Palma ha assegurat que la intenció de l'equip és recuperar les bones sensacions prèvies a la derrota a la final de Copa i fer que les de Terrassa paguin els plats trencats de la desfeta. El derbi arrencarà a 3:15 a Can Llong. L'equip masculí, per la seva part, visitarà una hora més tard la Josep Vallès del Mediterrani, a qui fa dues setmanes van golejar els quarts de final de la Copa per 6-15.
En handbol, la primera nacional masculina presenta aquest cap de setmana dos partits importants per l'OAR Gràcia i el Creu Alta Sabadell. Gerard Puentes, bona tarda.
Bona tarda. L'OAR Gràcia rebrà demà dissabte a les 6 el Mubac La Roca, líder destacat de la categoria. El conjunt entrenat per Cesc Borrell, ara en tercera posició amb 25 punts i un partit menys, tindrà la possibilitat d'apropar-se amb força als Roquerols. Pau Hernández, porter dels graciencs, explica què suposaria guanyar el líder a casa.
Sobretot guanyar el líder a casa ens dona bueno, un subidón que és impressionant. Tenim moltes ganes i sí que és veritat que bueno, ens baixa una mica el calendari d'intensitat, però nosaltres seguim igual, els entrenaments, els partits. No es pot baixar la guàrdia perquè ja ens va passar Banyoles, que vam baixar-la a l'últim moment i vam perdre-la d'un. I vulguis o no, això ens costa molt car a nosaltres.
I sense moure'ns del grup D de Primera Nacional, trobem l'altra cara de la moneda, el Creu Alta Sabadell. Els de Ramon Salmurri, coers destacats, rebran el Joventut Mataró a Cal Balsac. Oriol Torra, jugador de l'entitat Creu Altenca, afirma que el vestidor continua estant amb moltes ganes d'afrontar els partits.
Al vestidor sempre hi ha moltes ganes d'afrontar els partits, sobretot en partits en què ens podem jugar molt i contra rivals que serien directes. I les sensacions són bones. Venim dels partits en què s'ha jugat bé a trams i creiem que si mantenim el nivell durant tot el partit podem treure els punts.
La cita tindrà lloc el proper diumenge a 1:15.
I a la divisió d'honor plata femenina, l'OAR Gràcia s'enfrontarà al Mislata València. El partit serà demà dissabte a les 6 de la tarda al Pabellón Polideportivo de la Canaleta. La tècnica sabadellenca Carol Carmona assegura tenir moltes ganes que les coses surtin bé en una pista tan complicada.
No sabria dir-te, jo crec que serà un partit molt disputat, però no sabria dir-te si tant com l'anada. És una pista molt difícil, nosaltres venim de dues derrotes, però sí que és veritat que tenim moltes ganes de que les coses surtin bé, i bueno, potser som dos equips, no?, que també crec que posem una intensitat sobretot en el contraatac, i potser hi ha molts gols, però no sabia dir-te si serà molt igualat o no.
Sigui el resultat que sigui, les gracienques no es mouran del sisè esglaó de la taula arran de la distància entre les perseguidores. I en futbol sala, els dos equips sabadellencs de segona divisió B es juguen aquest cap de setmana poder seguir lluitant pels seus objectius.
El primer en jugar aquest cap de setmana serà l'Escola Pia, que ho farà dissabte a la tarda contra l'Aliança Mataró. Els de Pedro Donoso necessiten una victòria per no allunyar-se de la part alta de la classificació. El jugador Colapi, Oriol Comadran, assegura que la pista del Mataró sempre és especial i estan convençuts que una victòria els tornaria a enganxar a la part alta.
La primera part va ser un resultat per mi massa voltat, vam fer un bon partit i hi ha ganes. El camp de Mataró sempre és especial, són partits molt bonics de jugar i anirem allà a competir el màxim possible, a intentar que no afecti aquesta derrota que ens ha fet canviar una mica la dinàmica i res. I tenim molt present que guanyar en aquesta temporada és molt complicat i a cada victòria et pot fer tornar a enganxar dalt i ser molt conscients d'això i sortir a totes.
L'enfrontament entre l'Escola Pia i Aliança es disputarà a les 4 de la tarda a la capital del Maresme. Els mataronins són quarts a la classificació, 5 punts per sobre dels Colapis.
I el Club Natació Sabadell estrena entrenador a casa contra el Segorbe.
Així és, Arnau Casabon agafa el relleu a la banqueta dels nedadors després que a principis de setmana es confirmés la destitució de Borja Burgos. El partit contra el Segorbe significarà, doncs, la primera oportunitat de Casabon per refer la dinàmica negativa del Natació Sabadell. El partit entre el Club Natació i el Futbol Sala Segorbe es disputarà diumenge a 1:15 al Pavelló Nord.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 18 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio. Però no marxeu, que aquesta nit a les 11 arriba el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.